Bé, i aquesta cançó que està sonant jo crec que és tota una declaració d'intencions del que anem a parlar avui amb el nostre company Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia. Doncs sí, perquè ja s'aproxima aquest 28 de juny, que suposa que tots per la tele, casa o fins i tot hem assistit, és quan doncs, es commemora, no sé si la gent ho sap, si no ho expliquem, els aldarulls de Stonewall que van tindre lloc a Nova York el 1969 i que es considera que marca l'inici de l'alliberament homosexual. Per això tots els 28 de juny doncs, celebrem això, es penja, doncs, per exemple, l'Ajuntament de Vila-real sempre la bandera multicolor, que després explicarem què és, no? I és aquella primera revolta, no? Allà als Estats Units per la repressió, persecució que tenien i els gais, les lesbianes, tota la comunitat homosexual es va fartar, per fi, i es va alçar per protestar i per defensar els seus drets. I la música, la música que hem ficat al principi, que és de El Titi.
Clar.
Jo no sé si tu recordaràs de jove, jo sí que ho recorde,
sí.
Totes aquelles festes de barri en El Titi cantant. Jo crec que a Vila-real ha vingut moltes vegades.
Moltíssim. I a les Alqueries també ha vingut moltíssim, Santi. És que, a més, jo crec que l'himne de Libérate és un himne molt, molt important, no? Sobretot així a les Terres Valencianes, perquè a lo millor fora d'ací no es coneix, no? És més el a qui li importa el que jo haga, no? D'Alaska. Però és veritat que el nostre referent és el Titi i el Libérate.
El Titi que s'anomenava Rafael Conde. I evidentment és un himne. Ell no era de València, vivia a València ciutat, però ell era de Toledo, de Talavera de la Reina. Però ell va dir mil vegades que ell s'estimava València com la seva terra, de fet. Ja després de mort, que això és una cosa que, home, hauria estat bé que fos abans, però bueno, l'Ajuntament de València el va declarar fins i tot fill adoptiu. I, bueno, a banda, algun dia parlarem, també hi ha cançons precioses per al record i per a l'actualitat que cantava ahir en Rosita Amores, com La Mare de Hueta, vull dir, que a banda del Libérate, no?, que és amb el que començàvem, ell, i jo crec que en aquell moment no valoràvem suficientment l'aportació de tota aquesta gent.
No.
En aquells anys, perquè ara parlarem, eren anys foscos, fins ben entrats als 90, però la comunitat homosexual van ser anys foscos en aquest país, malauradament.
Totalment, és que jo crec que ell va ser un gran símbol, no?, també a les nostres terres, i a lo millor un punt de llum per a gent que estava molt amagada, Santi.
I de símbols jo crec que també és bo parlar quan parlem del moviment homosexual, perquè no sé si alguna vegada els oients que hauran anat a un camp de concentració hauran vist aquesta classificació que es feia de jueus, homosexuals, lesbianes, amb els triangles de colorets. Jo no sé si ho has sentit alguna vegada.
No, la veritat és que no, Santi. Per això tenim a tu, per a que mos ho contes tot.
Jo crec que el pitjor triangle era quan tu, a banda de ser homosexual, eres jueu. Perquè això jo crec que els nazis, jo crec que no era així, ho consideraven el pitjor del pitjor. Ells posaven el triangle groc i damunt el triangle rosa. El triangle rosa invertit, que és el que representava els presoners en els camps de concentració homosexuals. Curiós també que per a les lesbianes també n'hi havia un triangle que era de color negre, perquè es consideren els nazis les consideraven a les lesbianes totalment antisocials, indesitjables, i és així com aquest triangle es converteix, sobretot a partir de 1970, que és quan ja comença a arrencar tot aquest moviment d'alliberament gay i lesbià, es converteix el triangle rosa en un símbol de la lluita dels homosexuals. Hi ha una altra cosa que jo no sé si a Ràdio Vila-real heu penjada, però deu haver algunes per ahir per la plaça del poble, que és la bandera LGTBI.
Sí, la bandera arcoiris.
La de l'arcoiris, en valencià l'art de Sant Martí. I el disseny d'esta bandera el fa un artista molt homosexual que s'anomena Gilbert Baker, que va viure de l'any 1951 al 2017, i ell fa aquest disseny, i aquest disseny que ell fa té un significat cada color, que si vols podem explicar.
Sí, la veritat és que jo crec que molta gent això no ho sap, però jo imagino que cada color deu pertanyer a un col·lectiu, no? A lo millor el groc, no? Pot ser?
A veure, en primer lloc està inspirat en el moviment hippie, com és evident, no? Perquè jo no sé si heu vist el cercle este de molts colors,
sí.
Tipi del moviment hippie.
Sí.
Doncs una miqueta aquesta és la inspiració, i després el rosa és la sexualitat, el roig és la sensualitat de nene, de ser una persona sensible tot el que, a tot el que ens envolta. El taronja, molt important a la nostra terra, representa la salut, que tots ens volem sants, el groc, el sol, el verd, la natura, el blau, l'art, molt associat tradicionalment, encertadament o no, perquè cada persona és un món, al món homosexual, i l'indi o anyil, com diem en valencià, és l'harmonia. L'harmonia d'acceptar-nos tots com som, amb la nostra opció sexual, siga la que siga. Sí que és curiosa la paraula art de Sant Martí en valencià, perquè justament això, l'art de Sant Martí és el que apareix quan Déu, després del diluvi molt enfadat, fa un nou pacte amb els homes, i Sant Martí representa l'ortodoxia del catolicisme, justament. I aleshores,
sí, sí.
És curiós que tingui aquest nom en valencià i alguns idiomes més, com l'occità, l'antic provençal i altres idiomes que porten associat l'art per l'Arca de l'Aliança i a Sant Martí, que era un defensor, justament, este sant de l'ortodoxia.
Sí, però fixa que realment no, l'art de Sant Martí, jo crec que per a ells, després de tota l'oscuritat que han patit, pues, veure aquest arc ara mateix penjat, pues, també és un alliberament per a ells, no?
Efectivament. També cal dir que la bandera de sis colors és el 1979, en una marxa de l'orgull a Nova York, quan es va utilitzar per primera vegada. I aleshores es va fer la de 8 colors, que és la que oneja ara, la que s'utilitza al centre de la ciutat de Nova York. Jo crec que està allà ja tot l'any, perquè Nova York és també una capital de la defensa del moviment d'alliberament gay.
Sí, i durant els últims anys sí que s'ha popularitzat també aquesta bandera que és rosa, blava i blanc, no? Tot en tos molt claret, per al col·lectiu trans, no? Ells també se n'han anat per aquesta banda.
Sí, perquè a partir d'aquesta bandera han anat aixint més versions pròpies, doncs, per exemple, dels bisexuals, pròpies també molt curiosa de la gent que li agrada el fetichisme en queer i tot això, que és una bandera més enfosquida, amb un color més negre. Aleshores, tot són versions d'esta bandera de la immensa diversitat que n'hi ha, no només en la sexualitat en general, sinó també dins del món homosexual. Vull dir que...
Sí, sí.
Sí, sí, a més una versió de la bandera.
Per això s'ha acabat anomenant directament al col·lectiu LGTBI+, o sigui, no? Perquè ahí té cabuda tot.
Jo crec que des del punt de vista lingüístic és bo que tingui aquest nom, perquè això ja representa la mateixa diversitat, aquest acrònim, no? Perquè, clar, si dius el col·lectiu homosexual, l'homosexual és simplement una persona a qui li agrada algú del mateix sexe, però la diversitat és immensament més gran, per això el plus, perquè encara potser hi hauria més opcions, i com no les podem recollir totes en una paraula, doncs li fiquem un plus. A mi em sembla encertada aquesta nomenclatura, totalment.
I ara anem a parlar també de referents, no? I crec que anem a parlar d'una defensora d'aquests drets al País Valencià.
Margarida Borràs. Li han fet més d'un documental. Jo volia parlar d'ella, sí, perquè cerques sobretot del professor Escartí, Vicent Josep Escartí, que és professor de medieval en la Facultat de Filologia Catalana a València, doncs ell va fer una recerca l'any 1990 i va trobar esta dona, Margarida Borràs, que havia sigut condemnada a la forca, la van penjar, per ser transexual, per el simple fet de ser transexual. Això va passar al segle XV, amb la qual cosa és la primera persona, no només que es conega transexual del País Valencià, sinó perseguida per ser-ho i condemnada a mort per ser-ho. Aleshores, Margarida Borràs, nom de naixement que li van ficar és Miquel, tot això se sap. Se sap també que el nom amb què ella es feia conèixer era Margarida, i per això doncs és un, diguem-ne, un emblema, és molt important per a la història del col·lectiu LGTBI+, al País Valencià. Fins i tot els Premis 28 de juny, que es fan a la ciutat de València, li van posar el nom Premi Margarida Borràs, dedicat a ella, a la primera transexual perseguida, assassinada, pel fet de ser-ho. I fins i tot també li van col·locar una placa d'homenatge a la plaça del Mercat de la ciutat de València. Rubén Rodríguez va fer una obra teatral dedicada a ella, que li va mereixer guanyar el Premi Federico García Lorca.
Sí, i qui va ser, sí, qui va rebar a ella? O sigui, perquè jo imagino que des de 1460, que ja va morir, algú estudiós ha tingut que arribar fins a ella, no?
Sí, Vicent Josep Escartí, el professor. Això són recerques que de vegades et trobes, doncs mirant papers antics de la Inquisició i condemnes i coses així, i aleshores crec que ell doncs, va trobar, ostres, una persona que tenia un nom d'home i que després tenia un nom de dona i que justament la pensen doncs, per això, crec que en els papers doncs, ficava això per vestir robes de dona i una cosa d'això.
I en la cultura popular també ha deixat, no tan sols aquesta nomenclatura a aquests premis 28 de juny a la ciutat de València, sinó també obres teatrals, no?
Sí, sí, correcte. L'obra teatral és el que comentava abans, es diu Margarida, dedicada a ella. I ha tingut premis ben merescuts.
Sí, Santi, si et pareix bé, com hem acabat el cicle de lo que són els icones per a tot arreu, anem a fer una pauseta de publicitat i parlarem d'aquesta etimologia de la paraula gay que ben bé no sabem d'on ve.
Perfecte.